Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres. Des de Constantí Ràdio, al dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a Frec de Llavi. Viatgem cap al món de les sensacions i les emocions a través de l'art, la cultura, la música, les lletres. Avui viatjarem de la mà de les aportacions que la nostra convidada, Alba Civit, ens ha fet arribar. L'Alba és una estudiant de treball social. Ella ha estat cercant opinions en referència al tema que ens ocupa dins l'apartat Parlar en temps de Covid. Avui tractarem com ens afecta a nivell psicològic tot el que estem vivint en aquest gairebé un any de pandèmia. Comencem! Bon vespre, Alba! Com estàs?
Hola, Isabel. Molt bé, gràcies.
Bé, primer de tot, donar-te les gràcies per aquesta recerca que has fet i per aquest apropament envers a les persones que es veuen afectades en aquesta situació de pandèmia. Alba, tu estàs estudiant a la universitat i en aquests moments fas les classes des de casa. Quan fa que no vas a la universitat?
Doncs aquí poc ja farà un any que no hi vaig i estic fent classes via telemàtica des de el 12 de març del 2020. Va ser l'últim dia que vaig a la universitat.
Déu-n'hi-do.
Sí, ja farà un any.
Ja farà un any. I tu, aquesta situació, com l'estàs visquent? Això d'haver de fer les classes telemàticament?
Home, personalment, de la mateixa manera que veurem amb les opinions que hem anat recollint pel programa, doncs a l'estar a casa, en un entorn tan còmode, a vegades retenir allò que t'estan dient, sobretot el professor així via telemàtica, és molt difícil estar 100% atent. Tens masses distraccions. I sobretot, de cara a l'estudi, doncs jo estava tan acostumada a estudiar directament de punts impresos que em vaig trobar en el confinament que les copisteries estaven tancades i em vaig haver de reinventar. No, havia de canviar el mètode d'estudi. Saps què vull dir?
És una situació, clar, molt novedosa i això fa que t'hagis de, el que dius tu, reinventar, no? Buscar noves alternatives.
Sí, és aquesta... Canviar la perspectiva i estar com... saber-te adaptar. Que qualsevol canvi te sàpigues adaptar.
Molt bé, és una bona resposta. I creus que s'aprèn menys d'aquesta manera? O és l'aprenentatge és el mateix?
Home, no és el mateix, per lo que dèiem. Perquè no retens la informació que et donen i no tots els professors estan disposats a explicar-te. Potser et pengen la teoria al Moodle, que és el campus virtual que utilitzem nosaltres, i tu has de fer de manera autodidacta. I al final, doncs tu no pagues per ser autodidacta a la universitat, saps?
Clar. Sí, a veure, en el moment en què hi ha una universitat per anar a aprendre és per alguna cosa, clar que sí. Ens has fet arribar diverses aportacions. Una d'elles és d'un estudiant de química. I què ens diu aquesta noia? Què ens diu sobre el tema?
Doncs aquesta noia ens explica que inicialment, quan es va trobar amb el confinament, ella pensava que no li afectaria massa, que seguiria fent la seva vida, però des de l'habitació ja està. Però sí que és veritat que ens explica que a poc a poc van experimentant de manera progressiva que cada cop se sentia com més malament amb ella mateixa, no progressava amb els estudis i tot això se li va fer com que se li va caure el món a sobre, una mica.
Se li va fer una muntanya, no?
Sí, totalment. Llavors, doncs, ell el que ens explica és que a mitjans de maig comença a recordar que, ostres, que comença a tenir insomni. Té insomni per les nits, hi havia dies que se sentia molt malament amb ella mateixa, com decepcionada, desganada, i al final és que ni s'aixecava del llit.
Això és el que ens comentaves, no? Que inclús ni s'aixecava del llit, que això ja és una cosa bastant greu, vaja.
Sí. Sí, tot es desencadena en el moment que veu que al final de curs doncs no el pot superar, li queda tot per recuperar, i això la desmotiva molt, perquè una persona que és bona estudiant, que sempre ha tret bones notes, veure que allò que se li dona bé ja no ho fa bé, li comencen a arribar unes inseguretats.
Clar.
En tots els sentits, ens explica que té inseguretats cap al seu cos, cap al seu intel·lecte, i l'autoestima li baixa en picat. Això és molt fort.
És una dificultat. Inclús, sorprèn, no?, el fet de que, crec que, que et comentava, que va deixar de llegir i de pintar. Que, a veure, que en teoria són dues aficions que podríem dir que són com dos vàlvules d'escape, no?, en aquest sentit, per poder, diguem-ne, enganxar-te a alguna cosa que et motivi i que inclús això ho deixa de fer, que això ja és bastant greu, també.
Sí, són, fins i tot, és que pintar i llegir són, és terapèutic.
És terapèutic, clar.
Desconnectes.
Igual que la música o escriure, exactament.
En el moment que tu deixes de fer aquestes activitats, que són hàbits supersaludables que tothom hauria de fer,
i tant,
el teu estat d'ànim canvia, entres en un bucle de negativitat perquè no desconnectes mai la ment, estàs sempre pensant.
I això amb ella li va passar, diguem-ne, immediatament, immediatament no seria tampoc potser la manera de preguntar, a poc temps del confinament, o va ser ja més, ja feia bastant de temps que hi havia confinament, o li va passar més, diguem-ne, de seguida?
No, va ser progressiu.
Va ser progressiu.
Vale. A mesura que l'estudi no anava bé, doncs clar, tu t'aves capficant amb allò que no t'està sortint bé, i al final desconnectes de tot el teu entorn i de lo que t'agradava fer, i acabes visquent per la universitat, saps?
I ella quan observa la situació en la que es troba, de quina manera ho encara? Busca alguna ajuda?
Ella personalment no ho explica.
No ho explica, va.
És molt reservada i no ho
nega,
ho
nega, sí.
Ella mateixa no s'ho nega, però jo crec que és més que no vol preocupar el seu entorn, però el seu entorn la coneix, i viure amb els pares,
clar,
ells ho acaben sabent tot. I de fet són ells mateixos, són els pares que li diuen de dir, a veure, te proposem potser anar a un psicòleg, que és el que fa falta.
Molt bé.
I sí. Ella diu que sí, perquè sap que s'ha de treure el malestar d'alguna manera.
És a dir, que ella accedeix al psicòleg.
Sí, sí, sí.
Molt bé. I ja has pogut tu parlar o t'ha pogut comentar, gràcies a aquesta ajuda psicològica, com es troba ara en aquests moments?
Ara mateix ella diu que està molt millor, que sí que encara busca un equilibri amb aquesta nova rutina. Perquè, clar, estem una mica, no?, 50-50. Podem sortir, però no massa, tampoc.
Sembla que han dit que afluixaran una mica el tema de les restriccions. No ho sé. No ho sé, perquè com que cada dia són novetats, no sabem.
Exacte, són canvis són molts canvis. Així que ella està buscant una nova rutina on sentir-se bé. Però està millor, sí.
Està millor. Molt bé, me n'alegro molt. Li fas arribar la nostra alegria de que s'hagi recuperat, no? Bé, com dèiem amb l'Alba, i ella mateixa ho està també afirmant, és important cercar aquesta ajuda, ja sigui a través de familiars o també amics, que a vegades els amics també fan una bona tasca. I si veiem que no ens en sortim, doncs demanar ajuda als professionals de la salut. Clar, ells disposen d'eines que poden ajudar-nos a afrontar situacions que en algun moment, a tots ens poden desbordar. L'Alba ha fet una feina molt bona i ha buscat informació per tot arreu, i també ens ha dit que ens aporta una informació d'una noia que es diu Anna i que és una estudiant de medicina. I què ens diu l'Anna, aquesta estudiant, sobre el tema?
Doncs mira, ja ens comença a explicar que el 13 de març del 2020, que va ser el primer dia de confinament estricte.
Jo crec que aquest dia,
primer dia.
el recordarem. Estic segura que tu ara preguntes, Alba, a tu mateix, ja si t'ho pregunto, què vas fer aquell dia de fa un any? I crec que la majoria de persones sabem què vam fer aquell dia. És com que, és, com que és un dia que no es borra, no s'esborrarà mai aquest dia. És veritat o no? És així,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Ens va desmuntar tots.
Jo recordo, el que vaig fer aquell dia. Sí, sí.
I qui no, i qui no.
Molt bé.
Doncs
bé.
Mireia ens explica,
sí, digues,
que aquell dia va pensar en positiu, que seria positiu per les seves notes estar confinada a casa.
Bueno, no està malament.
Perquè va pensar, mira, més temps a casa, menys estressada, no? Menys estressada per gestionar tot el que és la universitat, es podrà dedicar més als exàmens, podrà estudiar més, no?
Sí.
Clar, la sorpresa de tots els estudiants, i m'incloc, és que en el confinament i fins al dia d'avui expliquen més teoria i envien més feina a fer a casa.
Perquè és, diuen, curiós, no, això?
Doncs tenen més temps. Clar, ells han fet el pensament a la inversa. Han dit, tenen més temps, doncs
podran
dedicaran
treballar
més temps a l'estudi.
Clar, però clar, potser també és com el teletreball, perquè l'altre dia em comentava una amiga, no?, que clar, que això del teletreball està bé també, però a vegades és un autoengany també, perquè clar, a l'estar a casa és com que fas més hores, com que estàs a casa, no?, i a lo millor amb els estudis és el mateix.
Sí, se't passa el temps, com que estàs a casa, doncs no tens noció del temps, i sí que és veritat que tant l'Anna com jo des de primera persona puc dir que ens envien molta més feina, sens dubte.
I això, clar, tampoc no és el que hauria de ser, no? Bé.
No, no, perquè, home, si de manera presencial tens un programa, doncs no el canvies a nivell online. Saps el que vull dir?
Sí,
que al final,
sí, sí,
doncs, adequat. I que nosaltres estem des d'un entorn còmode. Vull dir, jo potser faig la classe en pijama i manta. Amb aquestes condicions...
A veure, el que també...
No reté.
El que també la gent ha comentat, en general, és que el fer el teletreball o estudiar a casa, és això que dius tu, no t'has de diguem-ne, arreglar, no has d'anar a buscar el cotxe, no gastes gasolina... Bueno, ja m'entens, no?, si has d'agafar transport. Però, clar, llavors també hi ha com un acomodament i una deixadesa, no? Això també porta una deixadesa, que potser és el que també han observat aquestes persones, que primer van dir, oi, que bé, que estarem a casa, però després, a poc es van deixar, també. Bueno, això ens ha
passat... Sí, perquè si no et mous, clar, t'aixeques del llit i te fiques davant un ordinador, el teu cos no s'ha despertat.
Sí, sí,
no gastes
sí.
energia, només no energia gastes. Mental. Llavors, clar, si el teu cos no es cansa, però el teu cervell sí, acabes tenint fatiga.
I així aquesta noia es pensava que això no li passaria i llavors va veure que sí. Que tenia aquesta...
A veure que sí, que se li feia tot molt pesat,
se li feia una muntanya.
Que no tenia l'atenció suficient per seguir les classes.
I llavors, mirant aquests dos casos que ens exposes tu, diries que en general la gent prefereix fer classes presencials, no? En general.
En general jo crec que sí. Sí, veient les opinions i tal, jo crec que sí. Però... És per això que dèiem de la deixadesa, eh? Perquè un es deixa anar, es relaxa i pues, al final estar dins de casa sempre no és bo.
No, perquè també comentaves tu, no?, que recordo que vas estar també amb un àudio que vas participar en un altre programa, tu ens deies,
sí,
l'Alba ens deia, que em va agradar molt aquest tros que vas aportar, que clar, que nosaltres som gent que necessitem fer sociabilitat. Les persones necessiten això, per molt que diguem, bueno, va, tinc el meu espai, que tots el tenim i ens agrada estar sols, però clar, també hi ha moments que és necessari, no?, poder-te comunicar en persona.
Sí, jo crec que l'ésser humà és sociable i que per això hem evolucionat tant, i en el moment que talles aquesta evolució, hòstia, no sé.
Tu has notat?
També crec que...
Digue'm. Tu has notat durant aquest any, diguem-ne, en el teu entorn d'amics, de coneguts, has notat la gent més trista? Més trista, més decaiguda?
Més desconnectada de tot. sí, més absent, més... Jo crec que al parar-ho tot, perquè s'ha parat el món, hem après potser a escoltar-nos més en altres i no donar tanta importància a les amistats, potser, en aquest sentit. De dir, vale, a veure, amb qui realment vull tenir un contacte. A mi m'ha servit molt per veure qui eren les amigues que les volia trucar cada dia i quines persones, doncs mira, doncs no hi havia necessitat potser de trucar-les cada
dia.
Bueno, saps?
És que el confinament també hi té alguna part positiva. Poden sorgir iniciatives... No, poden sorgir iniciatives com aquesta de la que estem ara parlant, això és una part positiva, o pots adonar-te'n de les persones que realment, el que dius tu, tens més ganes de veure o de parlar, i les que deies, ostres, aquesta, doncs ara mira, m'és igual, no? Vull dir, que jo crec que també hi ha una part positiva del confinament. Sí que tenim totes aquestes... Sí. A veure, tot això no ho podem negar, no? Però després aquesta part positiva, doncs bueno, mira, doncs també està bé doncs fer-la coneixedora, no? Dir-la, perquè a veure, també doncs almenys tenim així una part bona de tot plegat.
Sí, sí, anàvem molt accelerats. Jo crec que el fet de parar-nos tots ens ha permès escoltar-nos i conèixer-nos potser fins i tot.
Sí, sí, sí.
No sé.
I està una miqueta, doncs, bueno, doncs és el que dius tu, no anar tan accelerats, perquè és veritat que generalment, normalment anem, la gent normalment anem accelerada i no cal, tampoc. Molt bé, Alba. Bueno, seguim amb el programa i anem escoltant el que ens diu l'Alba. Com ella comenta també, que a nivell personal hi ha hagut gent que s'ha sentit agobiada, no? El que dèiem ara, pel fet d'estar-se molt temps a casa i amb tot el que comporta això d'estar-se a casa. També pot haver passat, que crec que també tens alguna aportació sobre això, que l'estar-te més a casa, clar, tens que conviure més amb la família. I a lo millor tens menys espai per tu perquè estàs més estones amb els que t'envolten, no? També, a l'estar més a casa, a lo millor també hi ha hagut gent que ha tingut menys recursos, a lo millor per connectar-se a internet, etc. No? Això t'hi has trobat, que t'ho han comentat, aquest cas?
Bueno, paral·lelament a lo que ens deia l'Anna, hi ha una xica, una estudianta de treball social, que també feia una mica la reflexió com l'Anna en aquest sentit, i és que ella creu que la clau per tenir una bona salut mental, i així ens ho deien, és tenir un nucli familiar sa.
Uh-huh.
És a dir, la convivència entre els membres de la família, si és bona, tu mentalment estaràs bé, perquè tens un entorn sa. Vale? Doncs clar, jo... Segurament hi haurà molta gent que es troba en que té una mala relació amb els seus pares i l'han tancat amb ells. I ho han de saber gestionar. Doncs clar, les dues ens expliquen, a més coincideixen, que són privilegiades pel fet de que a casa seva pues, no falta ni internet ni un lloc on pugui estudiar. És important pues, també que cadascú tingui el seu petit entorn de privacitat.
Sí, sí, evidentment.
És a dir,
sí. El seu espai.
Que la mateixa, clar, encara que visc a la mateixa casa, doncs cadascú que tingui un petit racó pugui desconnectar també de la família.
Sí, sí. És ben veritat, perquè és clar... A veure, moltes hores junts també, encara que hi hagi molt bona relació, salten xispes, no? És cert, és així.
Sí.
És allò del roce hace el cariño, bueno. Sí, sí, sí. És veritat. Així és, aquestes noies comenten en el seu cas que sí, no? Que tenen aquesta situació
sí.
Bona,
diguem-ne. Sí, això és molt positiu per la salut mental, que tot i així mostren aquesta frustració cap al tipus de classe que ha impartit la universitat.
Uh-huh.
Una cosa no treu l'altra, però bueno, es porta millor, potser el confinament si hi ha bon rotllo a casa.
Sí, sí, tant. Molt bé, Alba. Bé, així doncs, un cop escoltades les opinions dels alumnes, també ens agradaria saber què ens en diuen els professors. Per exemple, els professors d'Institut Públic de Tarragona, què ens en diuen ells d'aquesta situació?
Doncs mira, ells ens han dit que Covid ha determinat l'organització del curs. I és que és així. S'han vist que han hagut d'adaptar mesures, recomanacions sanitàries, tot com a temps rècord, no? Tot sobre la marxa, segons el canvi que feien des de la Generalitat o des de l'Estat, no? Llavors, clar, això genera molta incertesa cap al professorat, no? Professorat i l'equip directiu, no? Que ho gestioni.
És un pes per ells, també. És un pes, no? És un pes que han de suportar.
I és una responsabilitat molt gran.
Una responsabilitat,
perquè...
sí.
Clar, i una frase que m'ha quedat molt gravada, que ens comentava la Lorena, la professora amb qui hem contactat, me deia, és que no hem desconnectat mentalment en tot l'estiu. Hem estat
Mare
tot l'estiu fent feina. Quasi, clar, és una constant preocupació per saber com s'està desenvolupant el tema de la pandèmia. Clar, o sigui, nosaltres a l'estiu no sabíem com aniria progressant, quines restriccions tindríem, quines no. Uh-huh. I és tot a últim moment. Has de fer tot a últim moment. I al final, això el que genera és que els professors són gestors del Covid. Saps el que vull dir? Sempre la Lorena explicava que hi ha hagut de donar respostes a alumnes, famílies que truquen amb dubtes. Imagina. De què faig si hi ha un cas de positiu o si
Clar.
He estat en contacte amb no sé qui.
Sí, sí.
Clar, o sigui, els professors pensa que han estat sempre assessorats per les indicacions de salut o pel servei d'epidemiologia.
S'han trobat llavors, que clar, ells han hagut de fer, doncs, com si diguéssim, doble o triple feina, no? A part de la de professors.
Clar, han hagut d'aprendre's tota la situació actual, com
sí,
actuar
sí.
en qualsevol tipus de cas i començar a introduir protocols d'actuació per
no,
si passa qualsevol cosa.
Déu-n'hi-do, i la responsabilitat que això porta en el cas de que, bueno, de que hi hagi alguna cosa que no funcioni, doncs, esclar, també pot ser que les culpes recaiguin en ells i potser ells no estan tan, diguem-ne, preparats per poder respondre així, d'aquesta manera, no? És que, clar...
Que són professors pobres i que pensa que són professors d'alumnes menors d'edat, en el sentit que ells, si se confina una classe, adapta't tu a fer-lo de manera virtual perquè hi ha d'haver una continuïtat en la seva educació.
Tot és una roda i com aquell qui diu, no? Si falla un engranatge, fallen tots els del voltant. Vull dir que no és fàcil, és complicat, la veritat és que sí. Molt bé. Alba, seguim, perquè no hem acabat encara. L'Alba té encara més coses a dir-nos. I després d'escoltar aquestes opinions d'alumnes i de professors, que a través de l'Alba hem pogut conèixer de més a prop, ens agradaria saber, des de la vessant psicològica, des de l'opinió d'un psicòleg, com es tradueix aquesta vivència, aquestes vivències que estem parlant. Com es tradueix des de la vessant psicològica? Per tant, volem saber com està afectant psicològicament a les persones tot el que s'ha viscut i que encara s'està visquent, aquests confinaments, aquestes restriccions d'horaris, els tancaments de locals, tant l'oci com la cultura que s'han vist molt afectats, el bombardeig constant de notícies, bueno, tot el que ja sabem, no? Com s'està visquent, Alba, això? Des de la vessant psicològica.
Bueno, nosaltres el psicòleg amb què hem contactat ens deia que evidentment, tot el que has dit, el confinament, restriccions, evidentment ens afecta, no? Perquè les persones no hem tingut un aprenentatge en saber com funciona la nostra ment i en saber com gestionar aquestes emocions que al final poden caure en obsessions o ansietats en una persona. Doncs les respostes a la situació podrien ser diverses. Primer de tot, pot ser que una persona negui el problema que està visquent. Una altra potser s'està obsessionant en el que està passant amb la Covid. Aquesta obsessió de no surto, no parlo, no m'acosto a tu per por.
Exacte.
L'altra, clar, aquesta obsessió t'aportarà a tancar-te, no? A dir, que tinc por, no surto de casa i uf. A reduir-se, no? I ho redueix tot. Relacions, costums, tot. Tot queda reduït. Això el psicòleg ens explica que s'anomena el síndrome de la cova, que és aquest.
El síndrome de la cova. Quedar-se tancat, no?
Quedar-se tancat, sí. No volgués sortir de casa per por.
Per por.
I, bueno, tot això pot derivar que una persona entri potser en el món de les addiccions, ja sigui per addicció a una medicació, a l'alcohol...
Com si diguéssim que busca un substitut per sentir-se més aliviat, no? Diguem-ho així, de lo que li està passant, no? Un substitut ràpid, una cosa
busca
ràpida.
Busca algo potser que o el faci estar millor o que directament no el faci pensar.
Com si diguéssim un tranquil·litzant per quedar-te allò.
Sí.
No, Déu-n'hi-do, eh? Hi ha un col·lectiu determinat que se'n veu més afectat? Un col·lectiu per damunt dels altres o no? O diguem-ne que la població...
No, segur que n'hi ha molts. De col·lectius hi han d'haver molts i, de fet, el psicòleg el que ens deia és que encara no hi ha prou estadístiques com per saber quin és el col·lectiu més afectat. Perquè, bueno, no cal recordar-ho, perquè tots ho sabem que encara estem en plena pandèmia.
Sí.
Així que s'ha de seguir. Però, bueno, hi ha molts exemples. Per exemple, els adolescents pues, estan molt alterats perquè veuen que el seu futur és molt negre.
Sí.
I el no poder fer pinya, el no poder socialitzar, com dèiem abans, doncs, ostres, és una època que s'han de reafirmar, han de veure quins contactes són bons, quins no, no? Perquè anàvem comentant ja. I bueno, el psicòleg ens deia que això, efectes pràctics, provocarà que madurin potser més tard del compte.
Que madurin més tard, fixa.
Madurin més tard, sí. Com si els hi retracés, no?
Sí,
aquesta curiós. Entrada a ser adult.
Perquè
i, bueno,
ells,
ja no pensen...
ells fan alguna recomanació... diguem-ne per apaivagar aquest dolor de les persones vulnerables o que estan patint això, ells fan alguna recomanació?
Sí, ells parlen de que perdó ui que la clau és conèixer ui
tranquil·la no passa res.
Perdó, ja t'han parlat.
No passa res.
Hauria de beure aigua.
No passa res.
Pues el que et deia, que al final la clau és conèixer un mateix. I saber-se autorregular.
I podria ser també...
Com pensem, no?
Sí, i podria ser també, pregunto, si també podria ser... Que potser ells recomanen també que quan ens passa una cosa d'aquestes, que ens sentim així d'aquesta manera, potser ells també diuen... Que es pugui, suposo que es pugui parlar, no dic directament amb un psicòleg, sinó que tu t'ho puguis explicar amb alguna persona de confiança, que ho puguis com si diguéssim buidar del pap, no? Que puguis treure allò que portes dins. Suposo que també seria una recomanació, sempre i quan, clar, doncs tinguis confiança amb algú que saps que t'escolta i que...
Home, jo recomanaria parlar amb una persona que no només te sàpiga escoltar, sinó que sàpigues que el que et dirà serà sincer.
Això sí.
Perquè ho has de
dir. Sí.
Perquè a vegades potser parles amb persones que te diuen sí, tens raó. I te'n panxoties
ja està.
I no et deus.
Sí.
Llavors sí, és important parlar amb les persones, però que aquesta persona t'adoni un feedback i te faci potser pensar o rebuscar una mica el que estàs sentint.
Sí, correcte, completament d'acord amb això que exposes. Han comentat els psicòlegs si arran de la situació que tenim i que hem tingut hi ha hagut més afluència de pacients, més visites, més entrades a preguntar, diguem-ne, psicològicament a través, no sé si a través també de la xarxa, perquè no sé si la visita al psicòleg és presencial o també hi ha unes adreces on la gent es pot comunicar a través d'un psicòleg virtualment.
A veure, que ha incrementat el nombre de pacients arran de la Covid, sí. Sí que se sap, hi ha estadístiques que sí. Tema telemàtic, no ho sé, suposo que cada psicòleg ho gestionarà de la seva manera. Normalment és psicòleg i pacient, són dues persones. Crec que es pot fer presencialment. La cosa és que, clar, hi ha un increment, però hi ha una preocupació molt gran a l'hora de decidir si fer teràpia o no. És la economia.
És el que anava economia... a ser, l'economia. L'economia és una trava, no?, a l'hora de recórrer a una teràpia.
Exacte. I, de fet, això, quan ho parlàvem amb el psicòleg, va fer molta gràcia perquè em va dir, escolta, aquí un ha de repensar els seus valors. És a dir, com te pots gastar 1.000 euros en un mòbil o en una televisió, que al final això acabarà caducant. 2-3 anys, tots sabem que acabarà petant. I per què no dediques aquests diners a una sessió per cuidar-te, no? Per intentar millorar tu mateix, perquè això no et caducarà.
Perquè jo a vegades penso que, com hem dit abans, que les persones tenim, bueno, no sé si tothom, o, bueno, però això segurament que ho has escoltat alguna vegada, no? Que la tendència a buscar coses ràpides, és a dir, coses que et satisfà, que et donin una satisfacció ràpida, no? Una compra, no? Això que dius, un mòbil, jo què sé. Clar, una teràpia, que a veure, evidentment, que una teràpia segurament que, és, que va molt bé per la persona, una teràpia potser ho veuen com algú, ui, no? Vés a saber això, no? I en canvi l'altre és ràpid. Tot. És una satisfacció momentània, però clar, allò queda allà. Vull dir, no et soluciona tampoc el problema.
Sí, però ho volem tot a l'instant, no?
A l'instant.
És com, ui, em trobo malament. Doncs pastilla ja no em trobo malament.
Sí, sí.
Home, potser busca una mica perquè no et trobes bé.
Bueno, també és una mica el tipus de societat que tenim i que fins ara hem tingut. Que jo no sé si això, aquest tipus de societat, canviarà amb el tema de la pandèmia. Això ja seria un altre programa, eh? Vull dir, aquí ja podem començar a pensar. No, perquè és veritat. A lo millor, aquest any de pandèmia, qui sap si després de passar-la canviaran els nostres, no diria gustos, però sí les nostres maneres de fer. Perquè potser un any d'haver viscut tot això ens haurà fet canviar alguna cosa.
Tant de bo que sí, cap a millor.
Cap a millor.
Espero que sí.
A ser una miqueta més, persones una miqueta més aquietadetes, no? Més tranquil·letes, més no voler córrer amb tot, més no voler tenir de tot, no?
Ser més conscients.
Ser més conscients. Mira, a lo millor, vés a saber, a lo millor després d'això ho veurem d'aquí un temps. I si ho veiem, farem un altre programa.
molt bé.
Molt bé, Alba. Bueno, hem estat veient una mica tot això que ens comenta l'Alba, no? De les emocions, que són importants de poder-les fer arribar a persones de confiança o a treballadors de les emocions, que són els psicòlegs. Perquè, clar, a veure, a totes aquestes emocions esdevenen inevitablement, a tots. Vull dir, podem passar des de la tristor, a la ràbia, a la por. Estic segura que molts de nosaltres, si ens anem a mirar del dia 12 de març o 13 fins ara, segurament que hem passat per moltes d'aquestes emocions, perquè estan amb nosaltres, som nosaltres les emocions, o sigui, formen part de la vida, no?
I clar, i no té per què influir la pandèmia, vull dir, com a ésser humà jo crec que
ja les tenim.
Has d'acceptar les emocions.
Sí, sí, sí.
Acceptar-les i escoltar-les i ja està.
I no és fàcil, saber-les gestionar. Aquí és potser on hi ha la problemàtica i a vegades penso que potser és per això que les persones a vegades poden...
Ens estanquem.
Estancar-se o arribar a tenir això, perquè potser no les comprenem. O diem, per què ara tinc tristor?
No ens ho han ensenyat.
No ens ho han ensenyat, no. De tota manera, tu que estàs amb el camp una mica del tema social, una pregunta que ara m'ha vingut. Creus que ara, en els nens o en els més petits, se'ls hi està ensenyant més el tema de les emocions a les escoles?
Sí, jo crec que hi ha una part pedagògica que ja espero que consensiï més, sí, crec que sí. L'únic que, clar, bé, també hem de veure que des de molt petits ja se'ls introdueix les tecnologies.
Això sí.
Nens
sí.
de 3 anys que estan amb la tablet a sí. classe i que tota la classe la fan jugant amb la tablet o aprenent a través de jocs amb la tablet. Clar, això amb el pas dels anys suposo que veurem com repercuteix.
Sí.
També.
No és tampoc fàcil, no? Perquè clar, és que són el que diem, les tecnologies hi són, vull dir...
Exacte.
És aquest
haurem d'aprendre a conviure-hi.
A conviure-hi, sí. Molt bé. També ens has recollit un testimoni d'una psicòloga escolar que no sé què ens comenta.
Sí, ella contestava les mateixes preguntes que el psicòleg que hem comentat abans. I que si vols les tornem a refrescar perquè la gent sàpiga...
Un petit resum, sí.
I, bueno, en com ens estava afectant psicològicament, doncs clar, ja creu que és una situació molt nova per tothom, que encara no es pot generalitzar, com dèiem amb l'altre, però sí que és veritat que hem passat diferents fases i ell ens comentava que la fase actual seria l'adaptació.
Uh-huh.
És a dir, quan es produeix un trauma per una persona, passa diferents fases. Ja pot ser la lluita contra aquell trauma o fugir, no? Negar-lo i fugir d'aquell trauma. Llavors, clar, quan tu te trobes en una impossibilitat, no? En algo que et bloqueja, te paralitzes. I això acaba provocant que acabis com en una submissió davant del problema. Vale? Llavors, si tu a poc a poc vas recuperant, no, aquest dir, doncs no, jo vull lluitar i vull acabar amb aquest trauma o amb això que m'afrena, és quan t'adaptes, vale? Segueixes vivint juntament amb el problema i és quan t'adaptes, que és el que creu que estem vivint ara amb la pandèmia. O sigui, la pandèmia ens ha frenat i hem estat molts mesos frenats, ara segueix estant-hi, però ens estem adaptant a ella, estem fent sí. noves rutines.
Sí, sí, sí. I a més és que es veu, si observes una mica, no?, l'entorn, quan, bueno, doncs quan sortim al carrer o quan parlem amb gent que coneixem o això, és veritat que la gent va fent poquet a poquet aquesta... introduint-ho a la vida, no?, aquest tipus de manera de viure.
Aquest nou pas, no? Sí.
Aquest nou pas, sí. Que jo tinc l'esperança que, bueno, que d'aquí un temps... tinguem una miqueta més d'obertura, a veure si és possible.
Pensa que crisi, això ho comentava la psicòloga escolar, crisi, si veiem el significat, no, etimològic, vol dir risc i oportunitat. És a dir, si ho traslladem en el món de la pandèmia, jo crec que aquest risc ha sigut, doncs, veure gent esgotada, veure fins i tot gent morta, perquè, hòstia, us ha afectat a moltíssimes famílies, per desgràcia.
Uh-huh.
Però també ha sigut una oportunitat en què el món pari.
Uh-huh.
Per exemple, sí. a tot el part del medi ambient, que els avions sí. frenin, que la gent sí. no surti amb els cotxes.
Que hi hagi menys contaminació, exactament, certament.
Això segur que ens farà reflexionar, també. Uh-huh. I el que dèiem abans, que nosaltres mateixos parem i ens escoltem.
Sí.
I veiem cap on volem anar com a societat. Doncs potser serà una oportunitat això de la pandèmia, no sé.
Aquesta part positiva que diem que, bueno, que està bé també de buscar-la, no? I que segurament que hi és, vull dir, perquè, a veure, tot sempre té una part bona, una part no tan bona, no? Com allò de la llum i l'ombra, no? Vull dir que són que viatgen
important,
paral·lelament.
Important buscar-ho.
Buscar-ho. Alba, tu coneixes gent que hagi perdut algun familiar o algun amic proper?
Ostres, sí, però jo crec sí? que tothom n'ha de conèixer.
Vull dir, en el tema que hagin perdut la vida o que hagin estat malalts de Covid greu?
Sí,
o...
sí, sí. Sí, però és que, no sé, hi ha algú que no hagi tingut...
Algú conegut, o... sí. Bueno, de fet, segur. Quasi bé, sí, la majoria. Però que també, doncs, segurament que alguns que ho han tingut o...
No m'ha tocat a prop, això. A prop no m'ha tocat. Personalment
millor,
no ha tocat.
Millor.
Millor, gràcies a Déu.
Millor, gràcies a Déu, sí, sí, sí. Sí.
Però, però conèixer, tots coneixem.
Sí, sí, bueno, sí, pot ser inclús hasta, pues, això, no? Amics d'amics o veïns o persones que potser et trobes a la compra o sí, o un amic d'un amic que li ha passat, no? Vull dir, allò que t'ho van explicant del boca a orella, no? Molt bé.
Totalment.
Bé, en general podem dir, per tot el que estem escoltant, que ens està fent arribar l'Alba, que les persones s'avenen a col·laborar amb l'entorn en el que es troben, és a dir, com ens diu ella, que en general s'adapten a aquesta situació. En general, sempre pots trobar algú que potser, pues, a veure, ho estigui passant molt, molt malament, no? I que es quedi molt, molt reclòs a casa, com si fos allò, com dius tu, tipus cova, però en general tu, pel que has estat escoltant, diries que sí, no? Que la gent es va adaptant a poc,
es va adaptant, sí. Sí, crec que és la paraula que defineix com estem ara.
Molt bé.
Perquè tots estem adaptant al teletreball, per exemple.
Sí,
o les
sí,
escoles,
sí.
O és que tot.
Sí, sí, sí. I jo del teletreball he escoltat opinions positives i opinions menys positives, eh? Vull dir que les dues vessants les he escoltat. No. Com em deia una noia, mira, és que potser si una persona està malament a la feina, clar, el teletreball la beneficia, perquè, clar, llavors no té que tenir el contacte amb les persones de la feina. Però, clar, si també una persona que està teletreballant doncs està molt ficada a casa i té un entorn familiar, potser no gaire agradable, clar, també té la necessitat de poder sortir de casa.
Vull dir. I segurament li repercutirà negativament amb el treball que faci.
Exacte. Sí, sí, clar, evidentment. Molt bé, bueno, no sé quan portem de programa, però jo diria que ja estem una miqueta ja...
Estem al límit.
Estem una mica al límit. Però bé, ha estat molt interessant conèixer i escoltar en veu de les persones que a través de l'Alba, de l'Alba Civit, han aportat el seu testimoni vivencial. Moltes gràcies, Alba, per fer-nos arribar aquestes vivències en temps de pandèmia. Moltes gràcies.
No, res, un plaer.
No, un plaer i que tornaràs. Tornaràs, que hi ha més programes, que això no s'acaba, que aquí, bueno, tenim corda per dies. L'Alba m'ha fet arribar un poema del poeta que m'hem volgut poeta Joan Margarit, que tots sabem que fa uns dies que, bueno, que ens ha deixat. I ella m'ha fet arribar un poema que es diu L'explicació. Jo després n'he afegit un altre que es diu La llibertat i bueno, dic, els llegiré. A veure. Un que es diu L'explicació. Diu així. De bon matí, a l'hora que els carrers són plens de nens i nenes anant cap a l'escola, se sent que l'aire té una altra dignitat. N'hi ha que van a escoles petites amb jardí i d'altres amb mestres que no els alcen mai la veu. Nens amb els gestos difícils, com recordant perdut dins l'aire, els seus pares sovint ploren quan estan sols. Bé, un poema dedicat una mica, doncs, això, podríem dir aquesta pinzellada de les escoles i dels nens, no? I llavors n'hi ha un altre que també és de Joan Margarit i que es diu Llibertat, i diu així. La llibertat és la raó de viure, dèiem somiadors d'estudiants. És la raó dels vells, matisem ara, la seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Són les places de toros amb cadires damunt la sorra en temps d'eleccions. És el perill de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure. Són les guerres mèdiques, les paraules república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria. Anar indocumentat són les cançons de la guerra civil. Una forma d'amor, la llibertat. Molt bé, ja està. Aquí deixem els dos poemes de Joan Margarit. Molt, bueno, un gran poeta també que ens ha deixat un bon llegat de poemes. També dir-vos que l'Alba ens ha dit que li encanten les cançons del cantautor Cesc Freixes. Així que n'escoltarem una que crec que li agrada molt. Escoltarem Et dono casa meva del disc La mà dels qui t'esperem. Escoltem-la. No t'ho esperaves, això, eh? Vinga,
no.
Escoltem-la.
Que l'any arriba abril. Hi ha un país que és país nostre i és país com les arrels, i dia en sud diem país. Que és dia arrels, dir que vivim perquè volem, perquè existim. Quilòmetres fan delta avall, els ponts de l'Ebre i tot el que els nostres governs volen canviar. I quan passem per Burjassot, recordem i no oblidem companys i amics que ja no hi som. Cap a Alacant tenim concert. Pel 9 d'octubre mil carrers seran mil cops que guanyarem. T'estimo el coi, et beso els peus. Potser són cendres o la gent barranc del cine, et veig on ets. Tocar la mar un juliol per la Marina, a prop de Xàbia, Riba, Eivissa, aquell agost de Santa Eulàlia, Lluc Major. Tramuntana és dia, amor, amor, t'espero a Maó. Et dono casa meva, et dono tot allò que porto a dins de les butxaques. Et dono la mirada, et dono i només dono, no perdrem mai la batalla. Voldria dir-te avui que cal guanyar per fer possible el somni i les paraules. I algun dia, amiga, fer l'amor sense posar preu a les nostres cares. Avions s'escurça el món i el meu món comença aquí. Aquí et deixo una cançó, a les espatlles llibertat, el dibuix de poder ser, d'esdevenir sense horitzons. Veig de la Tet fins a Canet, que és veure el cel, veure't a tu i ser un setembre al Rosselló. Sempre hi haurà un mur obert damunt dels ports que m'hi abaseig, tens el país sota els teus peus. Et dono casa meva, et dono tot allò que porto a dins de les butxaques. Et dono la mirada, et dono i només dono, no perdrem mai la batalla. Voldria dir-te avui que cal guanyar per fer possible el somni i les paraules. I algun dia, amiga, fer l'amor sense posar preu a les nostres cares.
Molt bé, Alba, què t'ha semblat la cançó?
M'encanta, m'encanta. Molt bona reacció.
Sé que me'n vas fer arribar una altra. Si bé aquesta i l'altra, que no recordo ara l'altra quina era.
La intensitat et vaig passar.
Vale.
Però és que les recomano totes.
Exacte, ella les recomana totes, però en aquest cas avui hem posat aquesta. Però quedem que el proper dia, quan tornis a venir aquí al programa i tornem a parlar d'algun tema interessant, posarem l'altra cançó també. Vull dir que ja la tenim guardada per quan tornis. Molt bé, Alba. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Alba, per haver-nos acompanyat i per haver-nos fet partícips de les inquietuds, dels neguits, de les esperances, de les persones que tenen tant a dir i que a través de la ràdio poden ser escoltades. Si més no, el nostre sincer recolzament a tots i a totes per la sinceritat i per deixar-nos entrar una mica a casa vostra. Gràcies, Alba. T'esperem en propers programes. Bé, i jo m'acomiado del programa. Gràcies, Noelia Silvero, també, per acompanyar-me al control. Us ha parlat Isabel Rivera Carné. Jo us espero aquí el proper dijous a la Randa Vers, a Frec de Llavi. Des de Constantí Ràdio, el dial 97.9 de la FM, ja sabeu, a les 8 del vespre i a les 11 de la nit en redifusió. Fins llavors, sigueu feliços. Adéu-siau. Here is your love for all things. Here is your card, your cardboard and piss. Here is your love for all this. May everyone live, may everyone die.